Xavi Pardo.
Bon dia, són les 12. Aquesta hora estem pendents de les carreteres, on ja s'estan registrant a aquesta hora desenes de quilòmetres de retencions per l'operació sortida. La carretera amb més cues és l'AP7, amb un total de 65 quilòmetres d'aturades i circulació lenta. Fins ara han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 112.000 cotxes. Són gairebé un 20% dels 575.000 que Trànsit preveu que marxaran fins demà a les 3 de la tarda. Anem a veure com estan les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez.
A aquesta hora queden encara diversos trams intermitents, fragmentats, a l'autopista AP7, sobretot en el cas del sentit nord entre Santa Perpètua i Montornès, i en sentit sud de Martorella a Gelida, i més avall també a l'altura de Sant Jaume dels Domenys, en aquesta autopista AP7, i encara un altre tram més avall a l'altura de Roda de Barà. Tot això en sentit sud, en sentit nord, però també hi ha un tram de lentitud, aturades entre Vilafranca i Sant Sadurní, aquí per un vehicle variat en aquesta direcció. A la resta de vies destaquem també aturades a la C31, a l'altura de Cubelles, a la Nacional 260 a Bolvir, també la C16 a Berga o l'autopista P2 a la zona de Montblanc. És tot, molt bon dia.
I des d'avui fins dilluns també hi ha programats a l'aeroport del Prat més de 4.500 operacions. El dia de més activitat serà dilluns de Pasqua, amb més de 1.000 operacions previstes, i demà divendres sant també hi ha programades més, hi ha programats més de 900 vols, a més de l'aeroport de Barcelona. Els que concentraran més moviment aquests dies són els de Madrid, Palma, Màlaga i Gran Canària. I a Esplugues de Llobregat, l'edifici El Barco quedarà del tot buit durant les properes hores. Les dues últimes persones que hi han passat la nit han acceptat marxar-ne voluntàriament. Això després que ahir la justícia autoritzés els Mossos que desallotgessin el bloc per la força. Tot plegat després que dilluns l'Ajuntament del municipi declarés l'estat ruïnós del bloc i demanés a les 38 famílies que hi vivien que en marxessin. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
En marxa la segona participació de la història del júnior femení a la final a 8 de la Champions d'hoquei herba. El seu rival és el Loreto d'Irlanda i a 2 minuts pel descans les de Sant Cugat guanyen 1-0 amb gol de Gigi Oliva. A la tarda el Polo s'enfronta al Pinoquet neerlandès en els quarts de final de la Champions masculina. Els dos partits es juguen a Amsterdam. Més coses avui al Barça femení de futbol. Ho té tot de cara per classificar-se per les semifinals de la Champions. A 6:45 en directe a RAC+1 l'equip de Jonathan Giraldez defensa un 2-1 de l'anada contra el Brann de Noruega. A les semifinals ja l'espera el Chelsea. Més tard, a 8:45, també en directe a RAC+1, el Barça juga a la pista del Bayern de Múnich a l'Eurolliga. Després de 2 derrotes seguides a Europa, els de Roger Grimeu necessiten guanyar perquè no perilli el factor pista a favor als quarts de final. I Jesús Gil Manzano serà l'àrbitre del Girona Betis. De dissabte a Montilivi, l'extremeny no xiula des que va invalidar el gol polèmic que Jude Bellingham va marcar al camp del València.
El 9 de novembre, el poble espanyol, viatgem en el temps i tornem als 2000. Arriba el Betardeo Fest, amb les actuacions en directe de David Civera, Raúl, King Africa, Selena Leo, Fórmula Abierta. 6 hores de música non-stop amb els temes més mítics de tota una dècada. Compra ja les teves entrades a betardeofest.com.
Yeah! Qui salga!
I el temps al llarg de la tarda apareixeran uns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a l'àrea occidental, amb una cota de neu en un primer moment entorn dels 1.800 metres. Es mantindran al vespre i al final del dia amb una cota de neu que acabarà situant-se per sobre dels 2.000. Ha de continuar bufant vent moderat a les comarques de Girona i Barcelona i es reforçarà a les de Lleida i Tarragona, amb tendència a afluixar al final del dia. És tot, ens actualitzem al RAC1 migdia, al punt de les 2.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, i amb en Joel Fortuny, avui a la realització l'Enric Soto, Esther Romau Zagueta,
bon dia,
l'estàs. Avui estem molt contents perquè dediquem el programa a Montserrat Roig.
Nous chanterons le temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête.
Mira, doncs per fer-ho, ens acompanyen l'extraordinària Pilar Aymerich. Què tal estàs? Fotògrafa.
Hola. Molt bé.
Amiga íntima i companya de la Montserrat Roig.
Sí, sí.
Nosaltres volem creure que col·lega també d'aquest programa i de RAC1, perquè ja has vingut diverses vegades, sempre
sí,
ens atens extraordinàriament bé.
Sempre us escolto.
Ens fa moltíssima il·lusió i és un honor per nosaltres tenir-te aquí, un cop més.
Igualment.
Fantàstic. De fet, aquest programa ens l'has inspirat tu una mica, perquè el dia que vas venir a parlar del taller de fotografies i de l'exposició, que em dius que vas a Saragossa, la millor exposició.
Sí, 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 pel juny al Saragossa.
Fantàstic.
I després a Barcelona.
Fantàstic. Doncs parlaves de la relació, esclar, de que tenies amb la Montserrat Roig,
clar,
perquè va estar a parlar de digues col·legues de feina, i vam dir, calla. L'Ester també és molt aficionada a la Montserrat Roig, jo també, i vam dir, esclar, és que hem tardat massa a fer aquest especial a la Montserrat Roig.
Totes les dones som aficionades a la Montserrat Roig, em sembla.
I parlant de dones extraordinàries, també, Betsabé García, què tal estàs?
Molt bé, gràcies.
Tu has estat a la biògrafa de Montserrat Roig el 2016, no? Vas
sí,
publicar-la.
Sí.
I un dels motius també d'aquest programa és donar a conèixer aquest llibre, Monetero, la teoria feminista de Montserrat Roig. Edició i introducció teva,
sí.
Betsabé García. Gràcies per haver vingut, eh?
Gràcies a vosaltres.
I ens fa moltíssima il·lusió també que tinguem aquí en Roger Sampera, que és el fill gran de la Montserrat Roig.
Bon dia.
Fantàstic. Que tu vas, fas classes de matemàtica, o sigui, tot això de la literatura, fixa't en Casa Herrero, cuchillo
sí,
de palo.
Sóc aficionat a la literatura.
Aficionat a la literatura, sí. Però et dediques a les matemàtiques.
Em dedico a les matemàtiques.
No, és molt bona combinació, eh?
No, Déu-n'hi-do.
Hi ha coses, bé. Hi ha coses a explicar a les matemàtiques de Montserrat Roig.
Sí, mira.
Una nova teoria.
Una nova teoria, escolta. Bueno, anem, jo m'agradaria que la primera pregunta és una mica. Montserrat Roig, per situar, si algú ara, imagina't, que pot passar, perquè clar, estem tan despistats, oi? Que no la situés, no sabigués qui és, què feia, etc. Sabem que és escriptora, va treballar de periodista també, podríem dir, d'entrevistadora sobretot. Però qui va ser Pilar Montserrat Roig per tu?
Bé, per mi té moltes vessants. Una vessant és ella com a escriptora i periodista, que sobretot en periodisme vam col·laborar molt juntes, i després hi ha la vessant d'amiga, que va ser una de les millors amigues. A més, quan juntes la feina i també l'amistat, clar, és una delícia poder treballar d'aquesta manera, no?
Recordes com us veu fer amigues vosaltres i com veu acabar col·laborant professionalment? Perquè que el teatre us va unir, no? Les dues...
Sí, nosaltres, o sigui, ens vam conèixer quan vam entrar a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, que llavors dirigia la Maria Aurèlia Campmany i el Ricard Salvat.
I tant.
La Maria Aurèlia era escriptora i el Ricard Salvat acabava de tornar d'Alemanya, del Berliner Ensemble, d'estudiar tot el teatre europeu. I llavors vam entrar totes dues. Ella tenia 16 anys i una mica més, i jo en tenia 17 i pico. I ens portàvem, i ens deien les nenes perquè érem les més jovenetes.
Les jovenetes. La Maria Aurèlia, quan la va veure arribar de la mà del seu pare...
Sí.
La va trobar encantadora ja d'entrada, no? Perquè va trobar aquest...
Sí.
A més, el seu pare era un home... el teu avi, no?
Era conegut en el món del teatre.
Sí,
conegut en el món del teatre.
Roig i Llop havia escrit algunes obres teatrals.
I a més, era president de la Festa, que era la xarxa de teatres aficionats aquí a Catalunya.
Yeah.
A mi, no sé si ho sabeu, segurament sí. Aquella... Li va explicar l'Espinàs en una entrevista, que jo crec que la gent pot recuperar per YouTube, que el seu pare... és ell el que la porta el teu avi a la Montserrat Roig
a fer teatre.
A l'escola, sí.
A casa, ja, bueno, tenia la seva germana, la Glòria Roig,
clar,
que era una gran actriu, i bueno, suposo que l'avi va veure que en aquell ambient ella podria, amb la Maria Aurèlia Campmany i amb el Salvat, doncs podria prosperar, podria fer-ho bé.
No, ella va entrar, clar, eren molt diferents, perquè ella va entrar de la mà del seu pare, i jo hi vaig anar després d'estar 3 dies tancada al quarto de bany perquè els meus pares em deixessin fer teatre,
clar,
perquè
sí,
no volíem.
Eren
molt diferents.
Eren molt diferents. Però es veu que el seu pare diu que li va dir, escolta, si vols fer teatre, perquè ella volia apuntar-se a fer
teatre aficionat, i va dir, no, d'aficionat, n'has de saber, has de fer teatre. Et portaré amb el Ricard Sabater i la Maria de Campmany, que són gent que no tenen res a veure amb les meves idees, i això ho trobo extraordinari.
Sí.
Perquè un home conservador, religiós,
sí,
no?, la família.
I tant.
Però trobo que és el que tu ets d'aquesta època, i ja
és de la teva generació.
Jo això ho he trobat com a pare,
sí.
I com a, no?, extraordinari, no?
Era un home molt tolerant.
Sí.
La tolerància seria la seva.
Oh, i després ens esperava, quan anàvem nosaltres a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, doncs llavors teníem que assajar, i normalment assajàvem a casa de la Montserrat. I ell ja ens esperava en el seu despatx, recordo, tot allò amb un crucifix. I llavors, bueno, nenes, va, veniu, veniu. I llavors ens començava a explicar històries de la seva època, del teatre. O sigui que ja sabíem, abans de l'assaig, el senyor Roig i Llop ens explicava històries.
Aquell despatx haurien posar, unes noies tan joves,
sí,
perquè estava folrat de
tot
de vermell, de vellut.
Vermell, de vellut.
Amb el crucifix, que era ben bé de mig metre.
Ui, tant.
Carai.
Jo l'he vist, aquest despatx. Tots els mobles negres, saps aquells despatxos de l'Eixample, d'advocats, de metges, i llavors, clar, totes dues en allà, amb les minifaldilles més o menys, bueno, a l'època encara no n'hi havia de minifaldilles, però bueno, estàvem allà una mica imposades, i després quan ens anàvem a assajar, bueno, hi havia dies que ens cridaven l'atenció, perquè
sentit?
Quan assajàvem a Antígona fèiem uns crits, que al final van pujar els veïns que passa alguna cosa, però no, no, que estem assajant.
On assajàveu? On estava l'Adrià Gual?
A l'Adrià Gual estava a la cúpula del Coliseu.
A la cúpula del Coliseu, sí, senyora.
I quins anys eren?
Això era, mira, vam entrar a la cúpula el 62. I llavors això era a dalt, que hi ha la cúpula rodona, que allà era on feien teatre, després hi havia les classes, i llavors, o sigui, era, bueno, clar, era dintre del FAT, de les arts decoratives, que el Cirici Pellicer era amiga del Salvat, i els hi va deixar fundar l'escola en allà. Llavors, clar, per allà hi anava el Tàpies, el Guinovar, tota la gent de... I teníem classes de pintura, hi havia de tot.
Una cosa extraordinària.
Era una escola que ens vam formar tots, però ja de veritat, no. Després d'un col·legi de monges...
Bueno, ella deia, Betsabé, ella va anar a les monges, a les adoratrices, no, a les divines pastores,
divina
a la divina pastora, i que estaria ben bé davant de casa seva, de la casa familiar,
sí,
a la dreta de l'Eixample, no?
Davant, just
davant.
Travessant el carrer, sortint de la porta, travessant el carrer, ja la tenien davant.
Quin tipus d'infància va tenir, i m'ha apuntat algunes coses sobre la seva família, sobre la vostra família, Roger, però d'on venia? Eren molts germans, era una família clàssica de la dreta de l'Eixample.
Sí, eren molts germans. Bé, això també m'ho he explicat. Aquí tens la Pilar, el Roger.
Set germans.
Eren set. Eren molta gent, o sigui, ella, bueno, i ella, la Montserrat, explicava, no?, els dinars, que eren molt, molt animats i que, bueno, que sempre hi havia, vull dir, molta vida. Era una casa amb molta vida. Jo recordo, bueno, que ella ho havia explicat molts cops. Hi havia la Glòria, clar, que ella també volia fer el teatre, que deia mare...
La Glòria Roig, clar. Que era...
La Glòria Roig. Vull dir, sí, era així. Era el que dèiem abans, no? Que efectivament, quan comentaves això del Tomàs Roig, a mi també me'n recordo que em va sobtar molt, perquè dius, home, sí, clar, bueno, també hi hem d'anar al franquisme, no?, i al context que hi ha, perquè, evidentment, una persona molt conservadora, però d'aquí a ser franquista hi ha un tros.
No,
i
gent,
eh?
No, això no. El que passa és que ell era conservador, catalanista, i va,
sí,
tenir problemes,
clar,
per totes bandes.
Sí, clar. Però quan ho veus des de fora i veus un personatge, igual dius, penses, bueno, una persona conservadora, però efectivament és increïble que el portés a la cúpula del Coliseu.
Sí, perquè a més allà...
eren molt...
i a més allà es feia... El teatre que fèiem era el teatre d'avantguarda.
Exacte.
I ell era el teatre clàssic de tota la vida.
Sí.
Dèiem...
No, deia que l'avi i l'àvia, però l'avi sobretot, van evolucionar, van canviar amb els temps van anar canviant. Ara que dèiem dels germans i germanes que tenia la meva mare, hi han dos generacions ben diferenciades, els que van néixer abans de la guerra i els que van néixer després de la guerra, i són totalment, eren totalment, totalment diferents, i van anar canviant moltes coses.
Sí. Ella deixa de fer, abandona la seva carrera d'actriu, que és el que ella volia ser,
sí,
perquè es veu que la seva via això li explico a les Pilars, un dia li va dir, ven un moment, que tot que li va en castellà, ven un moment, la seva àvia, que diu que era una de les últimes senyores amb barret a Barcelona, diu, escolta, tot això del teatre que tu vols fer, vaig a dir una cosa, segundes partes nunca fueran buenas, quan tenia la Glòria d'actriu, i una immensa actriu, la teva tieta, sí. No? La Glòria Roig, mare de Déu, sí. I ella va dir, pues, bueno, pues, m'hauré de fer una altra cosa, perquè ho va veure clar. Parlàvem de la Montserrat Roig, qui és, per situar-la, clar, nosaltres coneixem el personatge com a escriptora, l'hem seguit, l'hem llegit, l'hem vist en entrevistes, etc. Però clar, era la teva mare. Tu què en recordes de la Montserrat Roig? Ella, lo de la maternitat i els seus fills, és una cosa que, juntament amb la literatura, es veu que era la seva raó de viure, no? El que la va fer...
Sí, no, en cap moment s'hauria deixat que ningú li digués si hagués de triar per una cosa o per l'altra. Ella tenia clar que volia ser mare i ho va tirar endavant. De fet, en el meu cas ho va fer sola, pràcticament, els primers anys, i en el cas del Jordi ho va fer bé, acompanyada, però ella no hauria posat mai una cosa amb l'altra, una balança. A més, podria, en la seva resposta hauria estat, per què a un home això no li pregunta,
clar,
no?
Clar.
Per què ha de triar entre la paternitat i la literatura? A un home no se li pregunta mai, doncs a mi.
Bueno, no se li pregunta perquè donem per fet que tria la literatura.
També pot ser,
clarament. Clarament,
però en la seva època sí que es pregunta. Ara igual no es pregunta tant, però en la seva època sí que es pregunta
bueno,
molt, no? I sorprenent.
Sí, pot ser que... És el que diem dels temps que van canviant. I... Sí.
Explica'm alguna cosa. Què ha suposat per tu ser fill de la Montserrat Roig?
Jo avui en dia dic un privilegi. Quan tenia 16 anys una angúnia, perquè la veies a tot arreu, tenies 16 anys, tu només volies que estar amb els teus amics, i aleshores era és com si tinguessis el pare i la mare allà, si hi ha algú de 16 anys que m'està escoltant ho entendrà perfectament, no? I, però clar, és el que dèiem, el temps van canviant i ara és un privilegi, doncs, perquè puc estar aquí amb vosaltres, puc estar amb la Pilar, amb la Betsabé, i conec molta gent que també m'ha aportat moltes coses, a part de que reconec que la seva educació doncs té molt de valor, encara que fos curta, fins que jo vaig tenir 21 anys, em va ensenyar moltes coses, ella i la meva àvia.
Quin tipus de coses, per exemple, que aquesta educació de la que parles?
El feminisme no és que me l'hagin hagut d'explicar. Si ja l'has viscut, ja no cal que ningú t'expliqui res.
No? Si el tenia a la pràctica.
Exacte. Ara venia per aquí, per exemple, i deia, si em pregunten alguna cosa de feminisme, diré, és que jo he tingut referents molt potents, no? Per exemple, volia parlar de la Montse Blanes, no? La Montse Blanes, una gran amiga també de la meva mare, va ser la pilot de la fuga d'en Boadella. És a dir, es va triar la Montse Blanes perquè s'havia conduït de conya, millor que ningú. Aleshores, clar, aquest és un referent que jo he tingut de jove, he sentit aquestes històries, per tant, la meva relació amb el feminisme, doncs, és molt, molt natural.
És que a més a casa de la Montserrat, ella era molt, sempre estava oberta a la casa, i llavors sempre anàvem a dinar, a sopar, llavors, clar, hi havia els nens, i els nens estaven amb nosaltres,
clar.
I tu havies viscut això, la Montse
la
Montse Blanes, la Maruja Torres,
la Rosa Montero,
totes estàvem dones. Allà dinant, fent xirinola, i els nens, clar, em passaven.
Em passaven de tota la xirinola. Anem a parlar de xirinola, perquè una cosa que reivindica la Montserrat Roig sempre és que ella li agrada moltíssim ballar, li agrada moltíssim la tertúlia, li agrada moltíssim la casa oberta, això dels dinars. Què recordem d'aquests? O què ens podíeu explicar de la Montserrat Roig xirunalitzaire?
A veure, que era molt...
Comedianta, podríem
molt
dir.
Comedianta. Era molt, molt pallassa, també. Jo recordo que a l'Escola d'Art Dramàtic d'Adrià Gual fèiem improvisacions. I llavors ella, allò, es posava unes cuetes i començava a fer, bueno, la tonta, i llavors imitava la Glòria Roig, la seva germana, que havíem dit que era... I llavors la Glòria Roig, que havia fet molt teatre al Romea, estava fent uns contes que es deien Tambor, i feia la Renita Simpàtica. I llavors sempre feia la improvisació de la Renita Simpàtica, que a més feia riure, era molt graciosa, molt graciosa.
Tu la recordes, aquestes festes?
En recordo alguna, sí. El que passa és que també el recordo anant a dormir, sentir-los allà, i al final llevar-me, treure el nas per darrere una porta i dir, sisplau.
Calleu.
Ah, sí, ok, anar a dormir. O sigui, com si jo posés seny.
Això s'allargava, això.
És que ens podíem quedar fins a les les 5 de la matinada.
Sí, i què menjàveu? Bevíeu, menjàveu?
Bevíem bastant.
Ah, sí? Tipo, què bevíeu? Quin era el...
En aquella època, jo no sé, crec que...
Xampany,
era...
sol?
Sí, cava i el... i conyac, déu-n'hi-do, i whisky. No, sí, de tot una miqueta,
sí.
I vi també, sí. No, bevíem, el que passa que érem molt, molt fortes, molt conscients, però vaja, i ballàvem, ballàvem molt.
Sí, sí,
i us disfressàveu.
I ens disfressàvem, sí.
Hi ha una anècdota, dèiem abans, vosaltres havíeu viatjat amb la Montserrat Roig, heu viatjat molt, per feina, sobretot?
Per feina, sí. Hem viatjat a La Habana, a Itàlia, a Madrid, bueno, ara no recordo, però a molts llocs hem viatjat.
I però ja li feia terror volar.
Era una de les coses que li feia més por. Jo, a vegades, quan havíem baixat, baixava de l'avió amb el braç tot vermell...
El teu.
El meu, de que s'agafava... Hi ha una anècdota del viatge a La Habana, que primer vam anar a Mèxic amb un congrés de literatura, i llavors, clar, de Mèxic, o sigui, a La Habana, a Cuba, doncs hi havia, eren avions aquells que hi havia 6 o 7 seients.
Sí, sí.
I, clar, l'avió trontollava una mica, i llavors la Montserrat, ai, Pilar, ai, que... l'hostessa, la va veure tan nerviosa que va dir, vinguin que els ensenyaré la cabina.
Ui.
I no va tenir una altra idea que entrar a la cabina amb la Montserrat. Usted mire para adelante.
No
se m'entretenga, mire para adelante.
El pilot.
I el pilot allà rient. I esto seguro, i ara por qué tira para la derecha? Vull una cosa, que al final va entrar l'hostessa amb una copa de cava.
Ah, mira, doncs, el cava sempre.
Sí, un whisky, no?
I va dir, anem, tornem al seient. Si no, sí que ens haguéssim estaballat tots.
Tu l'has llegida, la teva mare?
Sí. L'he llegida en el seu moment, quan tenia 16-17 anys el que publicava en aquell moment, i després més tard ja he anat més cap endarrere, Ramon Adéu, etc. Vaig començar més tard, sí.
I què hi reconeixes? Perquè és clar...
Hi reconec moltes coses, clar. Ramon Adéu i la meva família, l'àvia, i les històries que s'explicaven per casa. Tu pensa que la mare deia que els escriptors són voltors, no els hi pots explicar res, perquè de tot n'aprofiten, no?, una coseta, i aleshores hi ha molta cosa de l'entorn. No cal que siguin anècdotes familiars, poden ser simplement de l'entorn.
I què et sorprenia? Perquè, és clar, els escriptors, efectivament, hi ha moltes coses que quan els coneixes els reconeixes, quan els llegeixes, però també hi ha coses que potser et sorprenien, i sent tu el fill, diguéssim, que diguis, hosti, això no m'ho esperava. O...
Jo un dels primers llibres que vaig llegir va ser El cant de la joventut. Va ser coetani amb la meva edat, que jo començava a llegir literatura, i aleshores, clar, em va agradar molt, més que res per les històries, com les explicava el llenguatge. Avui mateix, quan venia aquí, pensava de mi mateix, dic que amb l'evolució dels temps estic perdent llengua, estic perdent la meva llengua, i he de tornar a llegir, I tota aquesta manera d'escriure, jo tinc ganes ja de llegir el meu avi, per veure com parlava ell,
clar,
no?
Bé, dir,
recuperar una mica la llengua, perquè l'anem perdent. Això m'ha portat molt.
El llenguatge és molt important, eh? Jo també llegint ara el llibre de la Montserrat Roig, vull dir, el d'entrevistes sobre feminisme, que són més sobre periodisme, recuperes un llenguatge...
Deixem de dir algunes paraules, no ens n'adonem i es van perdent.
Sí, i recuperes l'essència de la conversa, també. Vull dir, jo amb aquest llibre pensava... Clar, no pensava tot lo greu que era el que hem viscut de la dictadura, però llegint a la Montserrat ho tornes a recordar i recordes hasta les olors, no?, del que passava. Vull dir, no és passava això, no, el llenguatge, les olors, o sigui, tota l'època de la teva infància que et van robar, clar.
Sí. Ella ho deia, no?, que això d'una novel·la, no sé si tu això ens pots ajudar, que el detall era fonamental, que moltes vegades la història...
Estaven les coses petites.
Però que a més sabia que un bon escriptor, que ella procurava, i és veritat, no?, detallar això. M'hi ha recordat això que dius tu de les olors, les textures, el detall, la forma dels mobles, no?
És que són novel·les molt bones.
Clar. Però ella... Li he sentit a dir que el detall, ella estava molt atenta al detall, i a escriure, sobretot, a filar prim, no?
Sí, home, té molt molt, molt clara, té un estil molt treballat, té també aquesta cosa que és de l'època també, però bueno, que és igual, perquè Montserrat Roig efectivament és igual l'època en què es llegeix, vull dir, sempre s'entén, sempre quadra, sempre... Bueno, és una de les coses que a mi m'agrada més de Montserrat Roig i del català que servim Montserrat Roig. Evidentment, hi ha molta influència de l'existencialisme, sobretot en l'època, i per tant aquesta manera de retratar els personatges en relació amb el seu entorn també, no? També hi havia certa influència del que era llavors aquest realisme, no? Que era aquests personatges que es defineixen pel seu entorn. Però clar, ella és que fa la construcció d'aquests personatges que són femenins, i els personatges femenins jo crec que són especialment difícils dintre, perquè no estan tan condicionats per l'acció, per exemple, sinó a l'hora de reconstruir un món interior. I efectivament jo crec que allà aquesta forma, sobretot quan són personatges, no, que és el que explicàvem, o bueno, aquí en el llibre es poden veure que són aquests personatges buits, no? Perquè aquestes dones se'ls obligava a seguir un model d'una Mare de Déu que és buit, que és un representa una altra cosa, no? I és i això representa, jo crec, una dificultat afegida a l'hora de construir un personatge en una novel·la.
Quina diferència hi ha entre la Montserrat Roig periodista o de textos que no són novel·la i la novel·lista? Hi ha molta diferència? O...
Què vols dir, d'estil, per exemple?
Bueno, l'estil segurament sí, però vull dir, hi ha punts de contacte, hi ha coses que es permet quan fa novel·la que no apareixen a l'alt...
Ella, jo recordo que havia explicat com utilitzava el periodisme o sobretot les entrevistes per conèixer millor els éssers humans, vull dir, això també és molt de talla existencialista, però, i que, bueno, era una mena d'això, no?, d'aprenentatge de les persones, i llavors això és el que li servia després, clar, per construir les seves novel·les, per reflexionar sobre una psicologia, sobre una sèrie de comportaments, i esclar, i aquí era, jo crec, on és, no? Jo és això, jo sempre he tingut una Montserrat Roig, o sigui, una Montserrat Roig, vull dir, no tres ni quatre, per mi és ella, i llavors, evidentment, tota la que és la seva pràctica, diguem, o el que és la seva escriptura, el seu art, la seva personalitat, es va combinant, no? I es va estabilitzant d'aquesta manera. Llavors hi ha com aquest flux, diguem, entre una expressió i una altra.
Digues.
El periodisme, que dèiem, té altres vessants, no?, en Montserrat Roig. Un és el que ella deia també, que era mecenes d'ella mateixa.
Mira, t'anava a preguntar de què vivia.
Aleshores, del periodisme.
Sí. Clar,
el periodisme pagava les novel·les, no? Pagava. També hi ha un altre vessant molt important en el periodisme, és la recuperació de la memòria històrica, no? Ella es va sentir en algun moment orfa literàriament d'una generació perduda, perquè es va perdre, no?, la generació després de la guerra, va haver de deixar d'escriure en català, i hi ha una discontinuïtat que ella va haver d'anar a buscar, d'alguna manera, a veure on eren aquests referents, no? Sense els tallers, el Fuster, Maria Aurelia Campmany, qui fes falta, no? Però ella feia aquestes entrevistes també amb voluntat d'aprenentatge, de saber qui eren, què havien escrit, sí. No? O sigui,
això ho tenia claríssim, la Montserrat, perquè inclús quan vam començar a Serra d'Or, que el primer reportatge va ser perquè ens vam presentar a un concurs que feien de jove literatura, i el vam guanyar, jo feia les fotos, ella feia els textos, i llavors va plantejar a Serra d'Or de fer tota una sèrie d'entrevistes que eren a gent de la cultura catalana que no estava present en els mitjans.
Clar.
Vull dir que eren els que tornaven, com el Pere Calders, el Joan Oliver, i l'exili també, o sigui, la resistència interior. Feia exili, resistència interior, i després feia també els joves, el Pau Riba, el Raimon, i llavors, si veus tot aquest any que vam estar fent, això és una radiografia del país en aquell moment, no? Els que tornaven, la resistència interior i els joves. I tot això replegat amb unes entrevistes que jo crec, a veure, no sóc especialista, però jo sempre he dit que la Montserrat feia un periodisme literari. O sigui, que les seves intervencions, a part de les preguntes, estaven descrivint un món, una persona, eren molt literàries.
Bueno, jo penso que el periodisme o és literari però aquest periodisme s'ha perdut.
Ara les entrevistes són més cara barraca, no?
Exacte.
Es va buscar alguna altra cosa, sí, més immediata, probablement.
Sí,
i més,
s'estendeix més cap a la immediatesa.
No són tan llargues, per exemple, hi havia entrevistes que feia, jo recordava, m'estava mirant el Villalonga, em sembla que era que vam anar a Palma de Mallorca a fer-ho, que era com si entressis en el 900.
Clar, les teves fotos són
increïbles, sí, jo les recordo aquestes.
I clar, era una entrevista de 5 pàgines. A on ara et deixen publicar una entrevista de 5 pàgines? Però esclar, hi havia un retrat de tot el món d'ell, de tot, bueno, ens va venir a buscar a l'aeroport amb un Rolls Royce i amb una manteta per tapar-nos les cames. O sigui, era Proust, Bertolucci amb el 900, era tot. Era una meravella. I la Montserrat, clar, ho reflectia d'una manera que llegies l'entrevista i sabies qui era aquell personatge i per què escrivia.
Com es desesperava ella? O sigui, a què la desesperava? Són dues preguntes.
La injustícia, el que passés al món, això...
I com ho expressava ella? No? Era expressiva en la...
Sí.
Quan s'enfadava, per exemple?
Sí,
o quan...
sí, llavors feia un article.
Sí. Feia
si
un
s'enfadava,
sí,
feia un article.
O protestava, també, que sempre dèiem que és pesat, això de sempre estar cridant.
Ja,
és clar. Sempre arribava un moment, allò, deia, bueno, avui vaig a fer de florero, perquè, clar, o sigui, primer la dona no existia, però després amb tota taula rodona dels progres i tal sempre tenien que posar una dona. Ep, que falta una dona.
És no igual, passar, eh?
Sapigués el que sapigués, sí, sí, sí. Però una dona. I sempre deia, vaig a fer de florero.
Tenia claríssim.
I això que preguntaves, per posar un exemple claríssim, ja dels darrers anys abans de morir, la va desesperar la Primera Guerra d'Iraq, i si llegiu els articles, ella posa, assenyala directament en uns que anomena els senyors de la guerra, que els senyors de la guerra són els que tenen interessos amb les guerres, i això doncs, la desesperava molt. I hi ha molts articles seguits de l'any 91, de l'any 91, seguits contra la guerra de l'Iraq, i el senyor Bush i l'Aznar, i no sé què.
Saps greu aquests personatges, la desaparició tan desafortunada de la Montserrat Roig, perquè jo de vegades penso, és amb la, em passa per exemple amb en Brossa, em passa amb la Montserrat Roig, em passa per exemple amb el Tren Simó, em passa amb gent...
El Vázquez Montalbán, tota aquesta gent.
La Margarita Rivière, fins i tot a vegades hi penso, que dius, realment, parlant per exemple del procés independentista o d'altres coses que estan passant a Espanya i al món, diguéssim, no sé si hi ha una veu equivalent a la Montserrat Roig als diaris, ara, per exemple. Jo diria que no.
Ara és més complicat. És
no que... sé, millor és que som uns nostàlgics.
Clar,
o millor...
jo crec que hi ha moltes
veus,
ara. Sí. Hi ha moltes veus, no només una. I abans era més acotat, hi havia menys mitjans.
No es defineixen tant. Abans es mullaven molt més. Els periodistes deien, jo penso això, i llavors també era, llegies un article, clar, segons a quins llocs, no? I deies, però si això és el que jo pensava i no ho acabava de descobrir, això el que està passant. Llavors t'aclarien la realitat, també, des d'un punt de vista, no?
Escolta, mira, la realitat ara ens passarà per sobre en forma de publicitat, però tornem immediatíssimament, ja veuràs.
De matinada en trucar, són el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta...
Vostè primer, amb Marc Giró.
Que vora aquesta gent que truquen de matinada, el seu fill que no sé qui n'ha dormit a la cama. De totes les esperances del seu fill estudiant, que ben poc promes n'estava, que volen aquesta gent, que truquen de matinada, dia sa que parla poc, i cada nit s'agitava, li venia un tremoló, també en un truc a trencar-la, que volen aquesta gent, que truquen de matinada, encara no ben despert. Que truquen
beus alcohol o prens drogues i condueixes, poses en joc la teva vida i la de la resta de conductors. L'alcohol i les drogues causen una de cada tres morts en accident de trànsit. Dalt del cotxe, 00. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Som de peix.
I de carn.
Som de fruita.
I també de verdura.
Som de dolç.
I de salat. I som del morro fi.
I també de cuidar-nos molt.
Som d'olles i fogons.
I sobretot som molt de menjar bé.
Som Condis.
Som a prop. Som d'aquí.
RAC 1. Aquest divendres l'Espanyol juga a RAC 1. A 8:45 al plantillo Burgos Espanyol. Viu el partit des de mitja hora abans amb Joan Camí, Dani Solsona i Jaume Molló. Els blanquiblaus busquen una victòria en plena Setmana Santa per apropar-se a l'ascens directe. Aquest divendres, Burgos Espanyol a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Alt.
RAC 1. Tots som 1.
Vostè primer a Montserrat Roig, la que canta no és Montserrat Roig?
No.
T'imagines?
Podria ser-ho, però podria ser. No.
Cantava bé?
No, suposo que no.
No vas?
No és la virtut de la família.
No. Ah, no, tu tampoc?
No, gent.
Mare de Déu. Som aquí amb en Roger Sampera, que és el fill gran de la Montserrat Roig, la Pilar del Marí, que és la fotògrafa per descomptadíssim, però a més també avui ve en qualitat d'amiga i companya de Montserrat Roig, i la Betsabé García, que és la biògrafa. Tenim aquest llibre sobre la taula, Món Hetero, publicat per Edicions 62, La teoria feminista de Montserrat Roig. I clar, nosaltres hem llegit un llibre, La teoria feminista de Montserrat Roig, és el nostre llibre somiat, clar. Ho té tot. Deia Maria Callas, ella era molt aficionada, Maria Callas concretament.
I a l'òpera en general.
I a l'òpera en general.
L'òpera en general. Però, clar, si t'agradava l'òpera, la Maria Callas era com, bueno, com els Beatles de l'època.
Els Beatles li agradaven també o no?
Sí, sí. I tant.
Bueno, en aquella època hi havia el dilema entre els Beatles i
els Rolling.
Els
Beatles i els
Rolling. Jo crec que ella estava per sobre d'això i li agradava la Maria Callas.
Però a vegades ho parlàvem i ella era dels Beatles i jo era dels Rolling. I havíem tingut algun enganxat.
Escolta'm, els títols, no? Dèiem ara, Roger, que els títols de les novel·les són molt, molt
donen
musicals.
Pistes.
Donen pistes. Donen pistes, d'aquesta mort de la
no?
música.
O sigui, tindríem l'òpera quotidiana, el cant de la joventut,
la veu melodiosa.
Són tres títols que fan referència.
Bueno, el mateix El temps de les cireres, no?
I El temps de les cireres, de l'Infantant.
Al principi, de l'Infantant.
O sigui que la música és important.
Anem a parlar de la teoria feminista de Montserrat Roig. Per on començar? Perquè, esclar, Món Hetero. Perquè Món Hetero és boníssim el títol, no?
T'ha agradat?
M'encanta. Quina, en tres pinzellades, la teoria feminista... Mira que difícil, no? T'ho estic posant. La teoria feminista de Montserrat Roig, ella ja... Perquè tu sí que ens explicaves que el feminisme ho tenies inculcat a la pràctica, diguéssim.
Exacte.
Vivies en un entorn feminista.
I la teoria me l'he presa més tard. Ja no amb ma mare, sinó amb Judith Butler o altres autores més modernes.
Però Judith Butler li hagués agradat molt a la teva mare. No la va arribar a llegir.
No.
Sí, és que es queda... Jo, de fet, pensava, quan feia la introducció, no, perquè, clar, ella va morir el 91 i Judith Butler publica el Gender Trouble, que era el 92, justament, no? O sigui que es queda un pas de la continuïtat. I, bueno,
però està bé que hi hagi una continuïtat.
Sí.
I tant.
Jo crec que li hagués agradat, no? Jo crec que...
Sí, estic segur que sí. A més, darrerament, els últims anys tenia molta relació amb Estats Units i és probable que hagués viscut allà períodes llargs i potser s'hauria mogut en aquest temps.
Sí, jo també ho crec. Sí.
Quina és l'aportació, diguéssim, què és el que és vigent encara de la teoria feminista de Montserrat Roig, que et sabés segons tu?
Jo crec que en les seves novel·les, òbviament que és on veiem articulat el que és el seu pensament i la seva teoria és el món de l'heterosexualitat, òbviament. Per això vaig escollir aquest text amb el que obria els seus textos, de que no és el mateix una senyora, la dona d'un astronauta als Estats Units, que una senyora gallega que està treballant al CAP. Ella aporta aquesta visió dintre del que era l'Espanya del moment, no? Aquesta, que una heterosexualitat òbviament conflictiva, que sempre ho és, i per tant...
L'heterosexualitat et sembla conflictiva, no? Sí, sí.
Evidentment.
Jo que sóc marica, no et dic jo, marica, el conflicte que pot arribar a ser, també et dic, però sí, sí. En quin moment és conscient d'aquest entorn al que ella està i creieu que diu, pues jo sóc feminista, vaig a...
A veure, jo crec que ella des de l'època de l'escola Adrià Gual, que ja era una reeducació que ens vam fer després del col·legi de monges i tota la repressió...
Perquè és veritat que ella, de les monges, diu que la cosa del ritual i la cosa teatral de les monges, diu que, bueno, encara ho recordava una certa simpatia, però diu que no va aprendre, que això a la meva mare, per exemple, li passa, que no va aprendre...
No vam aprendre
absolutament
res.
Però és una cosa que és...
Sí.
Però té mèrit, no?
No.
Perquè quant de temps hi veu estar allà?
Sí. Pues la tira d'anys.
La tira d'anys. I veu sortir allà, però conscients.
I vam sortir, i a més, clar, les que no eren conscients ja, res, pues als 18 anys ja estaven carregades de fills, amb clar. El marit, etc. I les que
com estiguessis despistada, et ficaves en un lío per culpa de les monges.
Oh, i tant. Però moltes amigues meves que al cap de 2 o 3 anys ja estaven separades,
sí,
amb
clar,
els crios,
perquè,
que no sabien què fer, perquè el moment que sorties als 15 o 16 anys, sí, del col·legi de monges, ja t'esperava un senyor per fer-te nòvios i casar-se. Vull dir que no hi havia terme mig. I llavors, clar,
a tu te n'esperava algun i que el vas aviar?
No. Jo, afortunadament, no m'esperava ningú. Estava més sola que la una i això va ser la meva salvació. I llavors, és clar, ja a l'entrar a l'Adrià Gual, tu imagina't, d'un col·legi de monges, entrant allà amb la Maria Aurèlia,
clar,
aquella
imagina't.
Dona que es passejava fumant puros i cridant i que la seva opinió era la seva opinió. Llavors, clar, per nosaltres allò va ser un descobriment.
I d'altres maneres, ha explicat també, a vegades ho explicava, que passar per l'institut també va ser, o sigui, venia de
sí,
les monges,
clar,
no sabia
res,
va tenir sort d'anar a l'institut,
sí,
que a més tenia professors, que a més era capaç de recitar-los,
sí,
de recordar,
sí,
recordava els noms de professors,
sí,
i va tenir bons professors a l'institut i a més es veu que hi havia senyor, li explicaven coses i la tractava com una adulta, diu, perquè esclar, les monges, quan la castigaven, sí, la castigaven amb raó, diguéssim, no perquè havies pecado o eras, sí, estaves a punto de perderte en
por
el...
Por díscola,
clar, imagina't.
Ella sempre deia, soy una ovejita del senyor, sí, quan estava al col·legi de monges. Sempre
perquè
feia broma.
Perquè l'escola es deia Divina Pastora.
Divina Pastora,
clar,
sí. Sempre deia, soy la ovejita.
Clar.
Però llavors, és clar, jo crec que també, i a més és molt curiós, perquè molt aviat, en els seus primers articles ja, va dir que era feminista. I això, que ara sembla una definició normal, en aquell moment era bastant perillosa, perquè hi havia dones que es dedicaven al periodisme que no deien que eren feministes per por a represàlies. I sí que arribava un moment que estaves en una reunió, en un lloc, i deies, jo sóc feminista, i es feia un silenci, com allò si hubieras mentado el demoni.
Però per això va ser important les jornades de la dona que veu fer, que veu
les del
poder,
76,
que
clar.
Totes veu poder allà dir
clar,
la vostra i us veu reconèixer entre vosaltres.
Clar. Sí, sí.
De totes maneres, la Montserrat Roig, en el moment i en vida, podia arribar a ser un personatge controvertit, no? Perquè podia molestar les de dretes, els esquerres, va ser molt crític, per exemple, el PSUC, diguéssim, el que va formar,
sí,
part, no?
És que hi havia molt masclisme al seu.
Clar, però,
a més, el que més
i aleshores ella deia...
S'ho va explicar també aquí, la Mary Chordà, que a més va viure al comunisme a París,
sí,
l'artista,
sí,
que ella va acabar dels comunistes hasta el moño, perquè clar, de sobte, a la part no...
Clar, ells es dedicaven al partit, a la política, i la dona a casa, i després també volien, sí, que els hi fessin res, les coses, no?
No, i la Montserrat va tenir problemes. A veure, una dona guapa, perquè era guapa, alta, rossa, extrovertida, que sortia, que anava a ballar, que sortia amb gent, o sigui, no era el prototip de dona comunista, vull dir, i llavors moltes vegades havia xocat.
Clar, a més, era un moment que tenien també unes discussions dins dels partits molt, a vegades, testosteròniques, fins i tot, no? Entre els eurocomunistes i els prosoviètics, els no sé què. Hi havia unes batalles molt masculines, no? A vegades que ella suposo que intentava també allunyar-se. Se'n va allunyar del partit.
I una mica també, no, una mica també, no?
Vindicación.
Vindicación feminista, que va ser la primera revista feminista que va haver-hi, i les Jornades Catalanes de la Dona, van fer que, clar, les dones van tenir que buscar uns altres llocs on realment se les respectés i digués la problemàtica de les dones en aquella època, perquè dintre dels partits no estava contemplat. Llavors, moltes vegades tu podies ser del PSUC, però te n'anaves cap al feminisme, cap a les reunions de feminisme que fèiem, quan encara no s'havia mort el Franco, a partir del 72-73, ja estaven fent reunions per buscar una teoria feminista, que a Europa i Estats Units hi era, però que en canvi aquí, amb el franquisme, era molt impossible d'accedir als llibres i a les teories d'allà.
Tu ara que parles això de ella, la Montserrat Roig, i tu vas apuntar abans, Roger, tenia una visió internacional de l'assumpte de la seva feina, perquè va viatjar, va experimentar fora, va posar en pràctica el seu métier més enllà de Catalunya i d'Espanya, no?
Jo suposo que us hauria passat a tots els d'aquella època, no? Que allò interessant estava fora, no?
Bueno, esclar, o sigui, quan...
Tu vas anar a Londres...
El 73 vam anar a París...
Et va salvar, no?, com aquell qui diu, a Londres, clar.
I tant, perquè va ser quan vaig començar a fer fotografia. Però això que deies de l'internacionalisme d'ella, no? La Montserrat estava molt preocupada pel món. Quan hi ha, amb la guerra del Vietnam, el 73 estàvem a París, quan es va fer la primera pausa de la guerra. Sí. Jo recordo anar-nos-en corrent a la delegació de Vietnam del Nord i tinc una foto preciosa amb els vietnamites brindant amb suc de taronja de pot perquè no hi havia res més. I quan vam anar a l'Havana també, vull dir, sempre havia estat molt preocupada per tot el món que l'envoltava.
Va passar també allò de Txecoslovàquia, per exemple, que va ser...
Hi ha el llibre preciós de l'Agulla Daurada, que és una meravella, quan va a Sant Petersburg.
Sí. Ella, a més, tenia allò de... Ella, Franco sempre li havia dit dictador, perquè una cosa que també era molt... Em sembla que li diu les Pines també en aquesta entrevista, que insisteixo, hauríeu, si ens esteu escoltant, pot ser un bon complement o un bon complement d'aquest programa, però no, imagina les Pines amb Montserrat Roig, això no és que sigui un complement, allò és alfa i omega, però que li diu, ella parla del Franco, aquella entrevista devia ser, jo diria que a principis dels 80, o jo no sé, però diu, no, el Franco, que era un dictador, perquè es veu que és veritat, i encara ens passa ara, o encara li passa a algú ara, que la gent, aquí a Espanya hi havia un moment que l'anterior jefe de l'Estado, un senyor que havia passat per aquí...
Sí. I aquí ho intenta.
Sí. I ella, que això és una cosa que jo crec que també fa la Montserrat Roig, les seves novel·les, els seus escrits, tot el que ella escriu, que és posar la paraula justa i dir exactament, no deixar que ens despistem sobre el que ha passat o com són les coses, no?
Sí. Per exemple, el fet del Puig Antic, la novel·la comença just, no?, una setmana després, no?, del fet de l'execució del Puig Antic, no?, que ara se n'està parlant,
sí, però en aquell moment quan ella la va escriure...
I, per exemple, quan parlàvem del meu avi, també m'he recordat d'això, que aquests dies ho he recordat, quan hem parlat del Puig Antic, va ser un dels que va trucar fins i tot al Vaticà, van intentar-ho, de mil i una maneres que hi hagués alguna influència. Sí, des del col·legi d'advocats, no? També hi havia la Magda Urani, que em sembla, en aquell fet. I bé, doncs...
Clar, va ser un dia dels més tristos de la nostra època. Tots ho recordem, vull dir.
Clar, perquè és una impotència brutal.
Anem a velocitat i tornem en breu. Seguim parlant de Montserrat Roig.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Un tratto libero
RAC 1.
En temps de pollets i mones, el Barça contra l'equip Pio Pio. Aquest dissabte a les 9, Barça Les Palmes, des d'una hora abans, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1.
Doncs escolta, hem començat amb el temps de les cireres, que jo crec que està al caure. Està al caure,
sí,
el temps de les cireres. Hem començat amb el temps de les cireres d'Yves Montand, que era una cançó que m'inspira una de les novel·les de Montserrat Roig i que a ella li agrada moltíssim. Hem d'acomiadar aquí el programa amb gran dolor, perquè ens ho estàvem passant superbé i hem estat relaxats. Fixa que nosaltres és molt difícil en aquest programa relaxar-nos, no? Perquè nosaltres estem molt neguitosos. Jo estic molt neguitoso de deixar-me.
Però ho heu aconseguit.
Però heu aconseguit baixar el tempo del mar. Montserrat Roig és un bàlsam per nosaltres. Hem dedicat el programa avui a la Montserrat Roig. Gràcies, Pilar Aymerich. Moltíssimes gràcies. Gràcies a la Betsabé García. I gràcies també, Roger Sant Pere, molt especialment, per haver vingut avui a parlar de la vostra amiga, mare i... admirada, Montserrat Roig, eh? Per acabar, molt ràpidament, si algú volgués començar a llegir Montserrat Roig, quin llibre li recomanaríeu?
Jo ho recomanaria, sobretot, a la gent jove, a les dones i així, El temps de les cireres i l'hora violeta, perquè parla d'elles. O sigui, des de fa molts anys, la Montserrat parla d'elles en aquests llibres.
Us estava esperant. T'està esperant, Montserrat Roig. Veig a bé, tu quin llibre ens recomanes?
Bueno, jo pensant en totes les coses que estan passant a Gaza i tot el merder, no?, que estem vivint en aquest moment, que les coses estan així, doncs recomanaria als catalans Els camps nazis.
Fantàstic. Roger.
Jo depèn de la persona, l'hauria de veure, però sí, en general, si mentalitzo que és una persona jove, diria El cant de la joventut, que sobretot es fixés en la llengua, que la llengua l'hem de mantenir entre tots.
Això és una cosa que tu l'has dit al llarg del programa i trobo que tens tota la raó. Jo el recomano, em veig a l'obligació absoluta i sincera de recomanar Monetero, que és aquesta edició d'introducció de la Betsabé García que ens ha acompanyat, és la teoria feminista de Montserrat Roig, i el recomano especialment als homes, al mascle. Hi ha frases de Montserrat Roig, per exemple: només l'home que és capaç de mirar-se a si mateix com a opressor pot arribar a alliberar-se. Aquest és un llibre, un cant a la tendresa, a deixar de pensar en l'amor en termes absoluts, aboga per la solidaritat entre les dones, i jo afegiria entre dones i homes. Gràcies a tots tres, gràcies a Esther, i bona Pasqua.
Bona Pasqua, i tant.
Gràcies a vosaltres.
Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, a la Roca Village tenim el millor pla per a tu. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius per a descobrir els nous clàssics amb descomptes addicionals de firmes com Asics, Longchamp o Tommy Hilfiger, i totes les sorpreses que trobaràs a la Roca Village. Si no vens, mai no ho sabràs.
Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Parc del Fòrum.
Som de mar.
I de muntanya.
Som del sud.
I també del nord.
Som de ciutat.
I de poble. I som de plaça.
I també d'avinguda.
Som del barri.
I som sempre bons veïns.
Som Condis.
Som a prop. Som d'aquí.
RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Viurem el Cornellà Deportivo de la Corunya de Primera Federació amb l'Albert Ferran i el Dani Solsona. Partides a la Bundesliga, Bayern de Munic, Borussia Dortmund. L'Ultrasports i a les 9, la traca final. Barça a les Palmes amb el Pou i companyia. Per rematar-ho, tu ho diràs. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.